no hem parlat o no es parla gaire d'això. No es parla gaire d'això. Mira que hem parlat de temes, eh? Però és a més un tema curiós, estigmatitzat moltes vegades, que ara no tant, però en la seva època era un tema que tenia molts acudits, etcètera, etcètera. La cosa ha canviat. Parlo de la tartamudesa. De la tartamudesa. En el fons, tots tenim un punt, eh? No és allò que t'encalles amb les paraules, perquè això ens ha passat a tots, sinó ja com a trastorn, aquesta dificultat de la fluïdesa de la parla. Això seria una tartamudesa, no? Es manifesta com... Tothom ja tenim una mica l'imaginari com a interrupcions involuntàries, inclous repeticions, per exemple, bloquejos, prolongacions dels sons... Bé, mireu, no és un problema d'intel·ligència. No ens equivoquem amb això. No ens equivoquem. No és un problema d'intel·ligència o de personalitat. No va per aquí la cosa. És una dificultat en la coordinació motora de la parla amb una base neurològica. Això, no sé si hi ha una base genètica davant d'això, hi ha estudis sobre el tema, no? Però parlem d'això, i en parlem d'aquest tema amb la Núria Dionís, que és logopeda del Col·legi de Logopedes de Catalunya i, a més, vicepresidenta de l'Associació de Tartamudesa de Catalunya. Núria, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Núria. Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, que existeix, però és una qüestió, no diré oculta, però sí dissimulada, no? Por ahí.
Bon dia, gràcies per convidar-me. Sí, tens tota la raó que la tartamudesa és una condició o un trastorn que se'n parla poc perquè encara hi ha molt de tabú entorn de la tartamudesa.
Tabú?
Encara hi ha moltes persones
sí, explica.
Que tenen tartamudesa i miren de dissimular-ho al màxim possible.
Uh-huh.
Perquè hi ha hagut sempre, no?, un foco de burla cap a les persones que pateixen la tartamudesa.
Clar, té cura? Es pot arreglar la tartamudesa? Es pot revertir d'alguna forma? Amb logopèdia, amb exercicis o no? O és difícil?
La tartamudesa pot remetre, sobretot, entre els 2 i els 6 anys. És molt important que els nens petits rebin ajut en el moment que comencen a fer les primeres interrupcions o disfluències. Tècnicament se'n diu disfluències. Si les podem detectar ben bé a l'inici, la probabilitat de que la tartamudesa remeti per sempre és molt elevada. Hi ha estudis que parlen d'un 80% i altres estudis que parlen d'un 90% de probabilitats de que remeti. Ara, un cop s'ha completat la maduració neurològica entorn dels 6-7 anys, si les disfluències persisteixen, ja estem parlant d'una tartamudesa persistent del desenvolupament.
Ostres, i a partir d'aquí ja no es podria fer res?
Sí, a partir d'aquí, amb logopèdia, el que es pot fer és reduir molt els efectes de la tartamudesa. És a dir, es poden reduir el nombre de disfluències, es pot aprendre a gestionar les disfluències i, sobretot, el que s'aprèn és a gestionar-les sense por. Perquè el moment que no es gestionen bé les disfluències, apareixen el que se'n diu uns moviments secundaris associats que semblen tics i que són uns comportaments provocats per la tendència a voler-ho evitar, voler-ho dissimular, voler sortir del moment de disfluència.
Això d'on ve? Jo estava comentant al principi que hi ha estudis recents que igual ho relacionen també amb una herència genètica. Tant és així?
Sí, hi ha entre un 60 i un 70% que s'està veient que hi ha una base genètica i, de fet, hi ha una sèrie de gens que ja estan localitzats, entre 15 i 17 gens, que es repeteixen en les persones amb tartamudesa.
Llavors, a part d'això, podem parlar des del punt de vista de la logopèdia. És una qüestió motora, emocional, una combinació de les dues, potser?
A veure, l'origen és neurològic.
Ah, d'acord.
La base és genètica i neurològica. Però l'aspecte emocional i juga un gran paper. És a dir, el com jo em sento davant de la tartamudesa, el com el meu entorn m'ensenya o no m'ensenya a gestionar aquesta tartamudesa, farà que tingui un impacte emocional en mi, que farà que s'agreugi aquesta tartamudesa o no. Si la gestió emocional és adequada, jo la podré treballar millor. I amb logopèdia jo aconseguiré aquesta tartamudesa fer-la petita, petita, petita.
D'acord. És una qüestió de l'entorn, juga un paper, com en moltes altres qüestions i trastorns, un paper essencial pel que estic veient. Bé,
essencial.
Suposo que pels pares o per una família és fàcil detectar-ho, no, el trastorn? O, em dóna la sensació, o no?
No creguis. Saps què passa? Que hi ha un gran desconeixement en general a la societat, no només per part dels pares, per part dels mestres, per part dels psicòlegs, per part dels pediatres i per part de logopedes que no, encara no s'han actualitzat sobre els últims estudis de tartamudesa. Hi ha un gran desconeixement a l'hora de diferenciar disfluències que són pròpies d'aprendre a parlar.
Sí.
El que tu deies que tots fem, que en un moment donat
ens bloquegem i repetim preguntes. Sí, sí,
sí. Això serien disfluències que se'n diuen comunes. I per altra banda tenim les disfluències pròpies de tartamudesa. I aquestes no tothom les sap detectar. I de fet, des de CAT fem una gran campanya en aquest sentit, perquè els mestres d'infantil i els mestres de llars d'infants i els pediatres sàpiguen diferenciar aquests dos tipus de disfluències i, per tant, puguem arribar a ajudar aquests nens que comencen ja a fer disfluències que són indicatives de tartamudesa,
sí,
puguem arribar a ajudar-los de ben petitets.
Clar, jo suposo que és una qüestió també de... Ha de ser com tot, no, suposo, que és un ventall des del que és molt indetectable, que passa molt desapercebut, com expliques, fins al que és molt evident. És possible que hi hagin graus?
Mira, de fet, quan els nens són petitets, és molt fàcil de detectar si saps el que has de mirar. Simplement has de tenir la mirada una mica entrenada a saber què has d'observar. Però no han de ser... persones molt, molt enteses per poder veure aquest nen les disfluències que fa són pròpies de que està aprenent a parlar o aquest nen les disfluències que fa no són pròpies de parlar. Això ja és una altra cosa.
Podries posar un exemple, Núria, de què ens hauríem de fixar? Per exemple, una cosa molt, molt, molt evident, anava a dir, però no sé si seria tan evident.
Mira, quan un nen repeteix una frase sencera, per exemple... a quina hora marxem? A quina hora marxem? A quina hora marxem? Aquesta repetició no és pròpia de tartamudesa. És una insistència, el nen repeteix perquè repeteix, però no ens indicaria tartamudesa. Si aquesta repetició fos aquí,
entén.
Això és tartamudesa. Quina és la diferència? En el primer cas, hem notat que hi ha com una cantarella d'insistència de vinga, vinga, vinga. I en el segon cas, hi ha un esforç de jo ho intento i em quedo encallat.
D'acord, com que no surt la paraula, no acaba de...
No surt la paraula i sobretot podem observar un esforç motriu a la boca, a la cara, al coll.
D'acord.
I un altre indicatiu de tartamudesa és... quan aquell element que estem repetint cada vegada és més petit. És a dir, aquest nen que, per exemple, podria dir que arribés un moment que fes...
Ja es queda només en el primer intent de treure la paraula.
Exacte. Normalment es manifesta en els inicis de frase o de paraula. I si el que un nen està repetint és una síl·laba més de tres vegades... Això és tartamudesa. Si està repetint un so consonàntic sense vocal, ja no cal ni comptar. Això és tartamudesa. Si un nen es queda enganxat amb un... No sé si se'm sent. Si fas un... per voler dir un sí,
Sí.
i et quedes enganxat en aquesta S, o et quedes enganxat en una F, o en una P, una T, una K. Quan el que estic repetint és un so consonàntic, això és tartamudesa.
D'acord. Clar, hi ha un percentatge important de nanos que, de nens i nenes que poden tenir tartamudesa i passin
A
desapercebuts, és a
l'etapa
dir,
infantil,
infradiagnosticats.
mira, a l'etapa infantil estem parlant d'un 5% de criatures que presenten disfluències i que hem de poder discernir si estem davant d'una criatura amb disfluències comunes, amb disfluències de tartamudesa, amb una barreja, perquè de vegades en tenim unes quantes d'un tipus, unes quantes d'un altre tipus, i quan ja es van fent grans, tres quartes parts remeten, però un 1% continuarà tartamudejant. Un 1, un 1,5%.
D'acord. Doncs, Núria Dionís, logopeda del Col·legi de Logopedes de Catalunya i vicepresidenta de l'Associació de Tartamudesa de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions. Molt amable.
Voldria des d'aquí fer una crida que
Endavant.
totes les famílies que tinguin qualsevol dubte acudeixin al Col·legi de Logopedes de Catalunya, que està fent un gran esforç per formar logopedes que en el seu moment no van tenir formació sobre tartamudesa i que ara mateix poden fer cursos d'actualització amb el col·legi.
D'acord. Doncs
També es poden posar en contacte amb ATCAT, l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya.
és un bon què. Doncs, Núria, una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès per la tartamudesa.